Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. L'aposta per la mobilitat sostenible de les institucions s'ha materialitzat en una jornada sense vehicles al centre de Palma. Una diada que repeteix cada any amb més èxit i participació de ciutadans conscienciats de la necessitat de reduir la circulació en favor del transport públic i que recull el Consell de Mallorca. Aposta per infraestructures sostenibles, obres de reforç del ferm de diferents carreteres i un pla de 60 quilòmetres de vials cívics i 45 milions d'euros en inversió. Tot d'una vos explicam en detall també altres iniciatives engegades, per exemple, a Sineu per fer corredors segurs per arribar a l'escola. Abans, els titulars, avui és diumenge 21 de setembre. Un home de 80 anys ha mort ofegat a la platja de la colònia de Sant Pere. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Ha estat a primera hora del capvespre d'aquest dissabte, tot i les maniobres de reanimació cardiopulmonar no han pogut evitar-ne el decés.
Els embassaments que subministren aigua a Palma estan al 28% de la seva capacitat.
La ciutat està en situació de prealerta per sequera. De moment no està previst aplicar restriccions, però l'Ajuntament demana als ciutadans fer un ús responsable de l'aigua.
La incidència del virus respiratori en infants menors de 6 mesos gairebé ha desaparegut.
La campanya iniciada fa 2 anys ha reduït els ingressos a les UCIs pediàtriques un 80%. A partir del 1 d'octubre es reprendrà la campanya d'immunització.
La Fira Internacional d'Art a Palma podria ser una realitat l'any que ve.
Un esdeveniment fitxat en el programa electoral popular i en què treballen conjuntament l'executiu autonòmic i l'Ajuntament de Palma. Ho ha anunciat la presidenta Margalida Proens durant la nit de l'art que ha omplert la capital.
I en els esports, avui, partit clau a Somoix. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El Mallorca rep l'Atlètic de Madrid en partit corresponent a la 5a jornada. De cara a aquest partit, Jabou Barrasate té les baixes de Javi Llabrés per lesió i Dani Rodríguez per decisió tècnic. L'Atlètic de Madrid també arriba amb moltes baixes en aquest partit que començarà a les 4:15 i podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 2:30.
I pel que fa al temps, avui canvi de temps. A darrera hora del dia s'activarà la vista taronja per pluja i tempesta. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui el diumenge fa de baula tant des del punt de vista astronòmic com també meteorològic, perquè demà encetam la tardor i ho farem també amb una davallada de les temperatures. Avui esperam un dia marcat per la presència d'interval de núvols que aniran guanyant presència al llarg del dia a mesura que un front atlàntic vagi avançant cap a l'est de la Mediterrània. De fet, al capvespre esperam un cel més tapat i ja durant la nit l'arribada de precipitacions des de ponent cap a llevant, que primerament sembla que afectarien a punts del nord de Mallorca i Menorca. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia activa l'avís groc en aquests indrets. De matinada s'extén l'avís groc arreu de les illes per pluges que podrien superar els 1.000 litres per metre quadrat i atenció perquè podrien venir acompanyades de forts cops de vent superant els 70 km per hora. A més, s'activa el vent de component nord, vent de mestral i tramuntana, que també serà el responsable de la davallada de les temperatures per començar la setmana. De fet, demà tindrem un ambient encara marcat per la inestabilitat, qualque ruixat preferentment al nord de l'arxipèlag durant el matí. S'obriria més clarianes a la resta de les illes, però sobretot el marcat la davallada molt considerable dels termòmetres.
I encara un apunt d'informació de servei, perquè en aquesta hora ja no es pot circular pel passeig marítim de Palma en el tram entre el Portitxol i el carrer Antoni Maura. Se celebra el triatló Port de Palma 2025, que mantindrà tallat el trànsit en ambdós sentits fins les 2:00 PM. L'accés a la capital des de l'aeroport es desvia pel carrer Manuel Azaña des d'Andratx per Avinguda Argentina. Són les 8:04. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en començar l'informatiu. El Consell de Mallorca invertirà 45 milions d'euros en 60 quilòmetres de vials cívics. Una millora en infraestructures sostenibles que ha anunciat Fernando Rubio, conseller de Territori i Mobilitat de Mallorca, aquest dissabte en el marc de la Jornada de la Mobilitat Sostenible. Actuacions que s'emmarquen en l'estratègia de la legislatura i que té el punt àlgid en l'ús del transport públic.
S'espera que la construcció dels 5 primers vials cívics comenci aviat, els que una xampaguera en Cant de Mar i Sa Pobla, en Crestaix, el del carrer de la Constitució de l'Aro, el que unirà el centre de Felanitx amb el futur hospital comarcal, i el de Salqueria Blanca.
Nosaltres apostam per unes infraestructures sostenibles i per això estem impulsant un pla de vials cívics. S'estan xerrant de 60 quilòmetres amb una inversió de 45 milions d'euros i anunciam que en les pròximes setmanes se posaran en marxa 5 d'aquests vials cívics.
El Consell Insular també ha atès una demanda dels ciclistes, la neteja de vorals per millorar la seguretat d'algunes vies. En aquest sentit, investirà el reforçament dels fens d'algunes vies.
S'espera que dia 1 d'octubre comencin les feines a la via MA1 entre Peguera i el Port d'Andratx. Abans d'acabar l'any, hauria d'haver-se iniciat l'actuació a les carreteres entre Andratx i Estellencs i entre Bunyola i Alaró, també via Orient.
Perquè ens trobàvem peticions per part de la Federació de Ciclistes, hi havia molt de clots, la pavimentació pues, no estava molt bé, i s'han anat fent actuacions, s'han anat posant bueno, parxes, no? Però bueno, al final el que s'ha de fer és millorar tota la infraestructura, i aquesta obra, de, per exemple, la d'Orient, la carretera d'Orient, estava molt demandada.
Rubió ha avançat així mateix un pla d'aparcaments dissuasius per reduir la circulació de vehicles particulars al centre de la capital.
Tot iniciatives, com dèiem, encaminades a fomentar la mobilitat sostenible i l'ús del transport públic. Les institucions estan més que satisfetes amb les dades.
Entre l'any 2023 i 2024 s'han superat els 100 milions d'usuaris. En el cas dels busos de l'MT, les xifres també van en augment. Un de 40 milions el 2023 s'ha passat a 62 l'any passat. I enguany també creix el nombre de persones que fan servir aquest transport públic en tot el carrer. Hi ha qui reconeix que hauria de deixar més de banda el cotxe particular. Escoltam a diversos ciutadans que han participat en la jornada de mobilitat sostenible que aquest dissabte ha buidat el centre de Palma de vehicles de combustió.
La verdad es que podemos respirar un poquito sin tener que estar todo el día agobiadas con los ruidos de los autobuses.
Porque es guay, porque así aquí no, ahora no te pueden atropellar.
Está superguay como tenir aquest espai, també poder anar a distints punts de Palma, superguay.
La Setmana Europea de Mobilitat es tanca demà amb el Dia Europeu Sense Cotxes. Dilluns, hora baixa, demà se celebra la desena edició de la Volta a Mallorca amb tren, activitat gratuïta, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril juntament amb els Serveis Ferroviaris de Mallorca.
I on més caos circulatori se sol produir és al voltant de les escoles durant les entrades i les sortides. L'entitat Bici Ciutat reivindica poder accedir als centres amb bicicleta de manera segura, una opció que atreu tant a pares com a estudiants. L'Ajuntament de Palma confirma que està en marxa el reconeixement per identificar els punts negres i arreglar-los.
Però la realitat és que molts ciutadans no se senten segurs. Segons el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el 64% dels habitants de Palma creu que la cobertura dels carrils bicis és regular o dolenta i un 66% considera insuficient la seguretat dels ciclistes. Escoltam a Martí Serra, membre de Bici Ciutat, una jove ciclista.
Hi ha una part de la xarxa de carril bici de Palma que no, realment no és que sigui un carril bici, és que han pintat bicis damunt de l'asfalt. Vas en els cotxes. Una qüestió de salut, eh? Vull dir, menys fums en els entorns escolars significa més salut per nins. Cada cotxe que està aquí aturat, aparcant i descarregant nins, pot generar una contaminació dins una escola, que hauria de ser una qüestió important dins l'Ajuntament, dins l'educació, i no ho és.
No contamina, anar més ràpid, no fa falta aturar-se i és molt divertit.
I, de fet, aquestes mancances dificulten que els infants puguin assumir la bicicleta com a mitjà de transport propi, ho apunta un altre membre del col·lectiu Mariona Ballester.
A l'hora de fer el traspàs de que els infants poguessin anar en bicicleta per Palma, no ho veiem factible, perquè la xarxa de carrils bicis és absolutament insuficient, està mal dissenyada i és perillosa perquè se't talla, hi ha un contenidor enmig, la branca d'un arbre. Crec que fa falta una mica de millores i d'inversió.
Per això, Biciutat reclama a l'Ajuntament ampliar la xarxa de carrils bicis segurs i segregats del trànsit perquè anar a escola en bicicleta sigui una opció real i habitual a la ciutat.
I a tot això, l'Ajuntament de Palma ha respost que en aquests moments ja hi ha un reconeixement en marxa per identificar els punts negres dels carrils bici i poder arreglar-los.
A més, està previst augmentar el nombre de quilòmetres de carril bici segregats a la ciutat. Antonio Deudero, tinent vala de mobilitat de cor de talla, que es planteja actuar en traçats interceptats per aturades d'abús urbà i que passen de vora contenidors de fens.
La idea és promocionar i impulsar l'eliminació dels punts negres, incrementar els quilòmetres disponibles del carril bici, que a més serien segregats, i una vegada que se tingui ja tota aquesta fase acabada, sabrem quin import per tal de distribuir-lo durant els propers anys per fer aquestes inversions.
La idea d'acord és que Palma figuri entre les tres primeres ciutats d'Espanya en nombre de quilòmetres de carril bici.
I gairebé coincidint amb aquesta setmana de la mobilitat, a Sineu, l'entitat ciutadana Sineu en bici i a peu, es reunirà la setmana que ve amb membres de l'Ajuntament sineuer per tractar la seguretat a l'accés a l'escola Rodamilans, situada als afores de la vila. A final del curs passat s'hi acabà d'implantar el projecte Camins Segurs a l'escola, que s'ha reprès aquest setembre amb el curs, i diuen amb èxit, però encara amb la recança de que els infants hagin de travessar una via de circumval·lació que bona part de les famílies continuen considerant perillosa, malgrat les mesures adoptades per les autoritats municipals.
El carrer en qüestió, que realment és carretera del Consell, hi ha pas de vianants i la policia hi vigila en les hores d'entrada i sortida dels alumnes, que els vehicles el respectin. En tot, l'entitat per la mobilitat sostenible creu que l'èxit de la seva iniciativa queda limitada per la percepció que el tram que ha de travessar els infants continua sent perillós. Jaume Vergas és el portaveu de Sineu en bici i a peu.
Les famílies saben que el camí al que s'entornes és perillós degut a això. I, de fet, la gran majoria els acompanyen en cotxe degut a això. S'ha reduït el nombre de transports de gent que va en seu cotxe, però així tot continua perquè encara no s'hi ha posat remei.
En aquesta posada de remei inclou, si aneu amb bici i a peu, rebaixar la velocitat màxima permesa a 40 km a l'hora i habilitar plataformes elevades sobre l'asfalt pels passos dels escolars. Mentrestant, el batlle de Sineu, Tomeu Milet, explica que continuen treballant en la millora de la seguretat en aquesta zona d'accés escolar, per exemple, amb la sol·licitud d'instal·lació per part del Consell d'un segon radar pedagògic a l'entrada de la carretera d'Inca.
Com a Ajuntament ho tenim molt en compte, ja ho dic, perquè ja hem fet actuacions, ja hem ampliat un tram d'aquestes aceres, hem posat un radar pedagògic, hem doblat el que és policia local, antes sempre hi anava un policia local, ara n'hi van dos, i ara estem a punt d'adjudicar, ja vol dir, les obres per continuar millorant aquestes voravies.
I més mesures en mobilitat. El govern implementa un nou sistema de megafonia en els busos del TIP per a persones amb discapacitat visual. Ja està operatiu en la meitat de la flota amb l'objectiu d'un transport públic accessible i inclusiu.
Uns altaveus dins el vehicle informen dels avisos de la parada següent i facilita l'orientació dels usuaris amb baixa visió o ceguera en els seus desplaçaments diaris. Una iniciativa que compta amb la col·laboració de l'ONCE i que s'ha presentat en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Està previst que el nou sistema estigui operatiu a tots els vehicles de la flota al llarg d'aquest any.
I en el cas de Formentera, ha davallat el nombre de vehicles que han accedit aquesta temporada alta al Parc Natural de Set Salines. Alguns restauradors de la zona també han patit una baixada en les vendes, però d'altres, al contrari, asseguren que fins i tot han notat una petita pujada. Ens ho explica Elena Trinidad.
El mes de maig sí que va haver-hi un increment d'accés de vehicles respecte al mateix període de 2024 i accediren gairebé 2.500 vehicles més. Eduardo Iglesias, encarregat d'un dels restaurants de la zona, apunta una possible causa.
Un estudio que a lo mejor te puede costar de paga baja 100 euros, en julio-agosto igual te puede llegar a costar 300 o 352 la noche. Entonces, claro, la diferencia es mucha. Yo creo que la gente disfrutar de la isla en temporada baja se está poniendo de moda.
Els mesos de juny, juliol i agost, el nombre de cotxes i motos que han vengut a visitar el Parc Natural de Ses Salines de Formentera ha davallat un 8% respecte a l'any passat i han accedit 15.000 vehicles menys. Els restauradors de la zona s'han vist afectats de manera diversa.
Pues realment a l'inrevés. El maig va ser quan va ser més dolent tot perquè el temps que vaig fer ja no era gaire bo. Va ser un fastidi, diguéssim, de començar la temporada, però bueno, després juliol i segon nosaltres no hem afinat cap baixada. Si un cas, una petita pujadeta en su mes de juliol.
Julio-agosto, respecto a estos años, ha ido bastante menos afluencia de gente. Septiembre, de momento, el tiempo está acompañando muy bien, así que estamos trabajando bien, pero yo creo que la temporada ha sido bastante irregular este año. Se ha notado que ha venido menos gente a la isla.
La capacitat màxima dels aparcaments és de 384 cotxes i 1.132 motocicletes. Es cobra una taxa d'accés als vehicles a motor, mentre que per les bicicletes i vianants l'entrada és gratuïta. La regulació finalitza dia 15 d'octubre i tornarà a començar al maig.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Un home de 80 anys ha mort anegat a la platja de la colònia de Sant Pere a primera hora del capvespre d'aquest dissabte.
N'ha informat el 061, que afegeix que ha entrat la víctima de l'aigua en parada cardiorrespiratòria i, malgrat les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsiques i les avançades que li han practicat, no han pogut evitar-ne el decés.
I detinguts, tres joves, dos d'ells menors d'edat, per fugir d'un control policial a l'interior d'un vehicle robat dies abans.
En veure que els aturaven en un control a la carretera d'Artà, iniciaren una carrera a gran velocitat fins a arribar a Palma. Els localitzaren a la barriada de Son Gotleu, on intentaren fugir a peu sense èxit. Els acusen dels delictes de robatori de vehicles, resistència i desobediència, també contra la seguretat viària.
I la Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana descoberta en una antiga finca de Son Sardina, a Palma. Hi ha un detingut que en aquell moment es trobava a l'interior de l'habitatge.
Durant l'escorcoll, els agents interceptaren 400 plantes que sumaven un total de 27 quilos de marihuana i una gran quantitat d'utensilis per a l'elaboració de la droga. L'home se l'acusa, a més, d'un delicte de frau a la xarxa elèctrica perquè usava electricitat amb una instal·lació il·legal.
I a Eivissa, els comerciants del barri de la Marina a Vila denuncien una onada històrica de furts aquest estiu. Demanen més presència policial, mentre molts d'ells es plantegen tancar a l'hivern perquè hi ha, diuen, manca de seguretat al barri. En té els detalls Esther de Miguel.
La botiga de moda Adlib de la dissenyadora Piluca Ballarri és una de les grans afectades aquest estiu. Els lladres hi varen actuar de matinada aquesta mateixa setmana i varen endur-se 600 euros de la caixa registradora. Ballarri explica com varen trencar el pany de la porta amb unes tenalles.
Él traía como una herramienta que rompe los candados. Hizo ruido la barra de hierro, hizo ruido y el vecino de arriba bajó. Y cuando bajó, ya salía la chica con la caja y él salía con el arma.
Segons expliquen els comerciants, però, sobretot pateixen furts. També diuen que els lladres són a voltes als turistes que venen dels creuers. Tots coincideixen en que aquest estiu els furts s'han disparat.
Están robando un montón. Hay alguna vez que han entrado pues con objetos afilados a la tienda, no podemos hacer nada.
De lo que oyes, de lo que se ve, de los intentos, etcétera, yo lo multiplicaría por dos y por tres. O sea, de verdad que estamos hablando de una inseguridad bastante alta.
Demanen més vigilància als carrers, tant a través de patrulles policials com de càmeres. En cas contrari, diuen, molts tancaran els seus negocis abans del previst.
Vuit i 17 minuts, obrim la plana mediambiental. Els embassaments que subministren aigua a Palma estan al 28% de la seva capacitat. La ciutat està en situació de prealerta per sequera. L'Ajuntament demana als ciutadans fer un ús responsable de l'aigua, recurs escàs i essencial. Però, de moment, ha detallat Llorenç Bauçà, regidor de Medi Natural a Cort, no està previst aplicar restriccions.
Els valors són semblants a èpoques passades i hem de tenir en compte que els embassaments ens aporten un 13% de subministrament de la nostra ciutat. Nosaltres fem feina amb altres recursos, com puguin ser els pous, les desaladores, per tant, les restriccions a dia d'avui no estan a l'ordre del dia, no els tenim planejades. El que vull fer sí que és una crida a la responsabilitat i a que la gent faci cura de l'ús que fa de l'aigua a casa.
La sequera ha deixat empenta el camp mallorquí, especialment a les collites d'estiu. Les darreres pluges han ajudat a minimitzar-ne els danys, però no han bastat per canviar del tot la situació.
En el cas de l'oliva, l'efecte de la pluja ha estat desigual i ha variat segons la ubicació i el règim hídric del cultiu. El president de la denominació d'origen oli de Mallorca, Joan Majol, en fa una radiografia.
Hi va un moment en què va ser crític i pot haver olivars que hagin ja patit efectes irreversibles per aquesta sequera, els olivars més, que estan a la part més solana de la serra i que no tenen possibilitat de regar. En canvi, els olivars d'Esplà, on s'ha pogut donar una mica de rec en els moments crítics, i els olivars de Sombria, de muntanya, tindran una coita que serà bona per damunt la mitja.
Tot i que els registres de pluja anual en quantitats són semblants a temporades passades, la concentració de l'aigua en pocs episodis la fa menys aprofitable. Això complica cada vegada més la viabilitat de l'agricultura del secà a Mallorca. Ho explica...
És vera que Mallorca...
Escoltam a Sebastià Ordina, secretari general d'Unió de Pagesos.
És veritat que a Mallorca hi ha una sèrie de bases, però nosaltres allò que demanem sempre és més inversió amb això, que se pugui estendre en el màxim de cultius possibles, en el màxim de finques possibles, per això, perquè l'agricultura de secà, la viabilitat econòmica és molt complicada i sense aigua és difícil fer producció.
Unió de Pagesos insisteix que el camp afronta una sequera crònica i reclama a les institucions que s'aprofiti fins a la darrera gota d'aigua disponible a l'illa.
Precisament, parlant d'aprofitament, el sector de l'oliva s'ha reunit aquesta setmana amb la Conselleria d'Agricultura per demanar més flexibilitat en l'ús de la pinyolada.
Els productors defensen que aquest residu de la premsa de l'oli es pugui seguir emprant com a fertilitzant, com s'ha fet sempre. Argumenten que un ús moderat no perjudica els sòls i és un bon complement als químics. Joan Majol, president de la Denominació d'Origen Oli de Mallorca, en detalla la normativa.
Hi ha una nova normativa, tant a nivell estatal com europeu, que restringeix aquests usos en determinades condicions. Aquí la conselleria ha fet estudis que demostren que amb unes dosis limitades els efectes negatius desapareixen molt ràpidament, no són permanents en absolut. També hi ha l'alternativa d'alimentació animal. S'han fet experiències en porc negre que han resultat satisfactòries i se pot estendre a altres espècies. I el que volem és disposar del màxim d'alternatives.
La conselleria veu amb bons ulls la proposta que encaixa dins un model de producció més circular.
I l'associació Zero Plàstic Menorca ha celebrat aquest dia la seva sisena expedició mediambiental. A més de fer recollides de plàstics a platges, es dona a terme activitats de conscienciació.
Ha estat el cas avui de la ponència de Fernando Valladares, que fa 15 anys que estudia l'impacte dels plàstics a l'ecosistema i és una de les veus més citades en aquesta qüestió. La seva xerrada, una civilització plastificada, ha volgut fer reflexionar al públic sobre com l'ésser humà ha creat una addicció a aquest material.
Mi idea es hablar de una civilización plastificada, una civilización que se separa voluntariamente de la naturaleza, que se plastifica y dentro de esa plastificación sufre las consecuencias de lo que está haciendo. Cuando la gente se mueve por algo, por muy simbólico que sea, por muy poquita cosa que pueda parecer, tenemos que pensar que el objetivo último no es cambiarlo con tu acción directa, sino formar parte de una acción mucho más amplia, de mucha gente haciendo cosas pequeñas que al final puedan cambiarlo todo.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
La incidència del virus sincicial respiratori ja gairebé ha desaparegut dels nadons menors de 6 anys, segons apunten els experts. Arran de la campanya iniciada ara fa 2 anys, els ingressos a les UCIs pediàtriques de les illes han davallat un 80%.
El virus respiratori sincicial és una de les principals causes d'infecció respiratòria aguda greu en infants d'arreu del món. Segons l'OMS, cada any provoca més de 3,6 milions d'hospitalitzacions i prop de 100.000 morts entre nens menors de 5 anys. Jordi Reina, cap de virologia de l'Hospital de Son Espases, explica com les darreres campanyes d'immunització han aconseguit reduir de manera dràstica la incidència i la gravetat d'aquesta afecció.
Molt greu pels nens, especialment per sota dels 3 mesos, i fa un any es va comercialitzar una nova forma de protegir-los, que no és una vacuna, sinó que és un anticòs que ja se'ls administra de forma que ja està fet i els protegeix des del primer dia que els administrem.
Fa 2 anys que es va posar en marxa una campanya de prevenció i, segons els experts, les xifres parlen per si soles. La immunització ha suposat un abans i un després en la lluita contra el virus, ho explica Elena Esteban, directora general de Salut Pública del Govern.
La cobertura de la campanya passada va arribar al 85%. De fet, va pujar 10 punts percentuals la cobertura des de la primera campanya fins a aquesta, amb la qual està insatisfet.
Esteban explica com el tractament es basa en un anticòs que protegeix els nadons durant 6 mesos, cobrint així tot el període de més risc. Amb una sola dosi s'aconsegueix reduir de manera considerable els contagis i les visites al pediatre. En el darrer bienni, el nombre de casos greus s'ha reduït significativament i també han baixat les hospitalitzacions infantils relacionades a la bronquiolitis.
Des que han posat en marxa la immunització en Nirsevimab, han disminuït un 70% el número d'ingressos a planta i un 80% el número d'ingressos a UCI de pediatria.
Els especialistes adverteixen que, si no s'evita el contagi, la bronquiolitis pot tenir seqüeles respiratòries que poden durar anys. Per això, fan una crida a la confiança i recorden que la immunització és segura, eficaç i molt recomanada per evitar complicacions futures, tal i com afirma Jordi Reina, cap de virologia de l'Hospital de Son Espases.
No s'ha observat pràcticament cap efecte advers. Home, a lo millor un dolor al braç, o se'ls ha inflat una mica el braç a la cama on se'ls hi posa, però no ha hagut cap tipus d'efecte advers que se consideri suficientment important o significatiu.
A partir del 1 d'octubre, el Departament de Salut reprendrà la campanya d'immunització per als nadons nascuts a partir del mes d'abril, una mesura preventiva que, un cop més, busca protegir els més vulnerables i alleugir la pressió sobre el sistema sanitari durant els mesos de fred.
I encara un altre punt en plana sanitària. Cada any es diagnostiquen a Espanya prop de 2.600 casos nous de sarcoma. Es vol donar visibilitat a aquest tipus de càncer i promoure el suport als pacients i les seves famílies.
El sarcoma és un càncer invisible que afecta teixits musculars, adiposos i també els ossos. Els símptomes passen desapercebuts i la seva diagnosi és complexa. Hi ha un centenar de variants de la malaltia, una tasca que necessita un equip que comprèn l'anàlisi per la imatge, la biomedicina, l'anatomia patològica, l'oncologia i també la traumatologia. Elena Prados és la cap d'anatomia patològica de l'Hospital de Son Espases.
Cuando se diagnostica la enfermedad, luego no hay tratamientos dirigidos, hay muy poco tratamiento dirigido. Entonces, dentro de esos 100 subtipos, casi todos se tratan igual y son enfermedades muy diferentes. Tratamientos que hay son principalmente el tratamiento quirúrgico y luego quimioterapia y radioterapia, pero en la mayoría de los casos no dirigida.
Els metges i patòlegs que treballen per combatre el sarcoma creuen que és vital la investigació, la formació dels professionals i també invertir recursos per crear fàrmacs que siguin més efectius contra aquesta malaltia.
Vuit i 26 minuts, repassam ara més notícies nacionals i internacionals en forma breu. L'ocupant d'una narcollanxa ha mort i altres dues persones han resultat ferides aquesta matinada en xocar contra una embarcació de la Guàrdia Civil en aigües de l'estret de Gibraltar.
Fonts del Ministeri de l'Interior han informat que la llanxa anava carregada d'haixís. Aquesta setmana ja es van interceptar a Cádiz una altra narcollanxa amb una tona de haixís a bord i es va detindre a una persona més. Es varen intervenir gairebé 7 tones de la mateixa substància estupefaent en frustrar-se dues partides amagades a la costa de l'Estret.
El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, exigeix la dimissió immediata de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, per les incidències detectades l'any passat a la gestió de les polseres telemàtiques de seguiment de maltractadors. Tellado ha acusat el govern espanyol de fallar a les víctimes i ha anunciat que el seu partit ha elevat el cas a la Comissió Europea per una possible vulneració de directrius comunitàries.
Per la seva banda, el ministre per a la Transformació Digital, Òscar López, ha defensat el funcionament del sistema i ha assegurat que la protecció de les víctimes de violència de gènere s'ha mantingut en tot moment. La Fiscalia General de l'Estat admet que es van produir errors puntuals durant una migració de dades, però nega que els dispositius deixessin de funcionar. Diverses víctimes i expertes han demanat més informació al govern i alerten que les fallades podien generar una major sensació d'inseguretat entre les més de 4.500 usuàries que estan protegides amb aquest sistema. Escoltant per ordre d'intervenció a Miguel Tellado i Óscar López.
El final de esta película solo puede ser una, y es la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad por negligencia, por incapaz, por incompetente. Y han fallado a las víctimas.
Creo que hay algunos tratando de generar alarma. Yo me quedo con el mensaje de tranquilidad que ha trasladado el ministerio, porque en ningún momento han dejado de funcionar y, por lo tanto, tranquilidad.
Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, és gratuït, funciona les 24 hores del dia i no deixa rastre a la factura, tot i que s'ha d'esborrar la cridada del telèfon. I en la plana internacional, el Regne Unit reconeixerà l'estat de Palestina avui mateix. La decisió arriba malgrat la forta pressió dels Estats Units en contra.
Starmer ja havia anunciat el juliol que faria aquest pas si Israel no assumia compromisos, com un alto al foc a Gaza. Davant l'agreujament del conflicte, el govern britànic considera que aquest reconeixement pot contribuir a impulsar un procés de pau real. En resposta, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha acusat Londres d'aplaudir el terrorisme. Tot això a les portes de l'Assemblea General de l'ONU, on hi podria haver un reconeixement de l'estat palestí. Ja hi donen suport 150 dels 193 països membres.
L'anunci es fa públic mentre Israel manté l'ofensiva terrestre i aèria sobre la ciutat de Gaza. Segons l'ONU, s'han registrat més de 290.000 moviments al nord i al sud de la franja des de mitjan agost.
De fet, tot just en el dissabte d'ahir, Israel va assassinar 71 persones. Unes 900.000 persones segueixen sotmeses a l'ofensiva terrestre de l'exèrcit israelià, d'acord amb l'agència EFE, i un altre milió s'amunteja a les platges de Mawasi i Jan Yunis, al sud de la franja. Des de l'inici de l'ofensiva, el nombre de víctimes puja ja a 65.000. Mentrestant, el govern palestí reclama una intervenció internacional que detengui l'agressió genocida que diuen està convertint Gaza en un cementiri.
I a Mallorca, hem de dir, la població civil també es mobilitza davant el genocidi. A partir de les 11 del matí, a Santa Maria del Camí, hi ha organitzat un festival solidari amb Palestina i hi ha previstos concerts, activitats i tallers. Han tocat les 8:30, moment de repassar els titulars d'aquest diumenge 21 de setembre. El Consell de Mallorca inverteix 45 milions d'euros en 60 quilòmetres de vials cívics.
S'ha anunciat en la jornada de la mobilitat sostenible, celebrada aquest dissabte a Palma, motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, i que ha blindat al centre de la ciutat els vehicles a motor. Fernando Rubio és el conseller de Territori i Mobilitat de Mallorca.
Nosaltres apostam per unes infraestructures sostenibles i per això estem impulsant un pla de vials cívics. S'estan xerrant de 60 quilòmetres amb una inversió de 45 milions d'euros i anunciem que en les pròximes setmanes se posaran en marxa 5 d'aquests vials cívics.
El Consell també ha atès una demanda dels ciclistes, la neteja dels vorals per millorar la seguretat d'algunes carreteres. En aquest sentit, el Consell investirà el reforçament dels ferms d'algunes vies.
En aquest marc, l'entitat ciutadana Cineu en Bici i a Peu es reunirà la setmana que ve amb membres de l'Ajuntament per tractar la seguretat a l'accés a l'escola situada als afores de la vila.
Els infants han de travessar una via de circumval·lació i bona part de les famílies continuen considerant perillosa malgrat les mesures adoptades per les autoritats municipals. Jaume Vergas és el portaveu de Cineu en Bici i a Peu.
Les famílies saben que el camí al que s'entornes és perillós degut a això. I, de fet, la gran majoria els acompanyen en cotxe degut a això. S'ha reduït el nombre de transports de gent que van al cotxe, però així tot continua perquè encara no s'hi ha posat remei.
Un home de 80 anys ha mort ofegat a la platja de la colònia de Sant Pere.
Ha estat a primera hora del capvespre d'aquest dissabte, tot i les maniobres de reanimació cardiopulmonar no han pogut evitar-ne el decés.
Els embassaments que subministren aigua a Palma estan al 28% de la seva capacitat.
La ciutat està en situació de prealerta per sequera. De moment no està previst aplicar restriccions, però l'Ajuntament demana als ciutadans fer un ús responsable de l'aigua. Llorenç Bausà és el regidor de Medi Natural.
Els valors són semblants a èpoques passades i hem de tenir en compte que els embassaments ens aporten un 13% del subministrament de la nostra ciutat. Nosaltres fem feina amb altres recursos, com puguin ser els pous, les desaladores, per tant, les restriccions a dia d'avui no estan a l'ordre del dia, no les tenim planejades. El que vull fer sí que és una crida a la responsabilitat i a que la gent faci cura de l'ús que fa de l'aigua a casa.
La incidència del virus respiratori en infants menors de 6 mesos gairebé ha desaparegut.
La campanya iniciada fa 2 anys ha reduït els ingressos a les UCIs pediàtriques en un 80%. A partir del 1 d'octubre es reprendrà la campanya d'immunització.
La Fira Internacional d'Art a Palma podria ser una realitat l'any que ve.
Un esdeveniment fixat en el programa electoral popular i en el que treballen conjuntament l'executiu autonòmic i l'Ajuntament de Palma. Ho va anunciar la presidenta Margalida Proens durant la Nit de l'Art que va omplir la capital.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
És moment ara de repassar què destaquen les portades dels principals diaris, començant com sempre amb els rotatius de les Balears. A Diari de Mallorca, la portada obre amb una dada econòmica destacada. La compra d'hotels a les Balears ha assolit els 239 milions d'euros en només 6 mesos, una xifra que representa el 15% de tota la inversió hotelera a Espanya en el primer semestre.
La imatge principal de portada mostra una concentració amb banderes palestines a la plaça Chopin en el marc de la Nit de l'Art celebrada i vespre als centres neuràlgics de Palma.
Última hora, el focus informatiu és per al narcotràfic. La policia assenyala El Vito com a nou líder de la cúpula de Son Banya en un moment de crisi interna en aquest barri. Els investigadors apunten que la cúpula delictiva ha ordenat centrar-se en la venda de cocaïna davant l'augment de la competència.
La imatge destacada del rotatiu és per una de les exposicions de la Nit de l'Art que hi va omplir els carrers de Palma amb propostes visuals i instal·lacions de gran format.
A Diario de Menorca, el titular principal és per l'aeroport de Mahó, que aquest hivern perdrà 90.000 places i la connexió directa amb París. Aquesta reducció representa una davallada del 4,7% respecte a la temporada passada.
La Fira de les Arrels ocupa la imatge principal de portada. També hi ha cabuda per Anna Batllés en el certamen del Poetry Slam a Espanya.
Periódico de Ibiza y Formentera, el titular principal, informa que dues menors migrants han denunciat una agressió sexual durant la travessia en una pastera arribada recentment a Ibiza. Les joves van ser traslladades a l'Hospital de Can Mises. La Policia Nacional manté oberta la investigació.
La imatge destacada és per als participants del Festival Folklòric Mare Nostrum, que celebren la seva edició número 27 amb danses tradicionals al recinte Reina Sofia.
Ara posant la mirada en els diaris d'àmbit estatal. El País, la crisi a Gaza ocupa el titular principal.
La imatge de portada mostra l'atleta Maria Pérez estirada sobre la pista després de guanyar la prova dels 20 quilòmetres marxa al Mundial d'Atletisme, on ha aconseguit la seva segona medalla d'or.
El Mundo obre amb el titular que Sánchez busca el seu no a la guerra davant l'abandonament dels seus socis. El diari explica que la Moncloa interpreta com una victòria política el posicionament del president espanyol sobre la guerra a Gaza, però destaca que aquesta estratègia arriba en un moment de desconnexió en partits com Junts i Bildu.
La imatge destacada és per una dona mostrant el mòbil amb la pantalla de la seva polsera antiagressions en una crònica que denuncia les fallades d'aquest sistema de protecció.
A La Vanguardia, el tema principal és polític. El diari destaca que l'avenç dels partits d'ultradreta podria deixar Catalunya en una situació d'ingovernabilitat, segons un sondeig que mostra una caiguda de Junts i un augment d'Aliança Catalana i Vox.
La imatge destacada mostra una gran multitud de persones fent cua a l'aeroport de Brussel·les, una de les terminals afectades pel ciberatac que ha provocat caos als aeroports europeus.
I tancam el repàs amb el rotatiu ABC. La portada posa el focus en les demandes del País Basc i Navarra que reclamen al govern central una compensació addicional per l'amnistia del deute autonòmic, al·legant que han aportat més del que reben.
La imatge principal mostra dues de les tres toreres que han fet història aquest cap de setmana a la Fira de Salamanca en una jornada inèdita amb presència femenina a l'arena.
8:36, ara comencen els esports.
Informatiu Matí. Esports. Miqui Tous.
Bon dia, comencem el temps d'informació esportiva parlant de futbol. El Mallorca rep avui l'Atlètic de Madrid a l'estadi de Son Moix en partit corresponent a la cinquena jornada de Lliga i el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, des de les 2:30. En un duel que pot ser determinant pel futur del conjunt vermell, l'equip mallorquinista encara no coneix la victòria aquesta temporada i afronta el partit en només un punt sumat en 4 jornades, cosa que l'ha situat en posicions de descens. En roda de premsa prèvia, al partit d'avui, el tècnic Jagoba Arrasate ha assenyalat que les opcions del seu equip passen per mantenir la concentració, aprofitar les ocasions i no concedir espais a un Atlètic de Madrid que arriba en plena forma i amb aspiracions de lideratge. Sentim Jagoba Arrasate.
Estamos hablando de un equipo que bueno, que siempre está ahí en Liga e incluso viene a hacer un gran partido en Champions, en un escenario muy complicado y si a eso le añades que se han dejado algún punto en el inicio de liga, pues bueno, eso les hace todavía más peligrosos, ¿no? Pero bueno, más allá de respetar al rival, nosotros tenemos que mirar lo nuestro, volver a ser solventes en casa y bueno, sobre todo, pues bueno, conceder menos, ¿no?
Jagoba Arrasate també va destacar la importància del factor afició, assegurant que l'alà de la graderia pot ser decisiu per aconseguir el primer triomf de la temporada.
No estamos en disposición de pedir nada, al revés. Pero bueno, el último recuerdo en Somos es ese empate contra el Celta, esos últimos minutos donde la gente se enganchó, donde empatamos y estuvimos cerca de poder ganar también. Y bueno, espero un poco eso, ¿no? Esa sintonía un poco entre equipo y afición, y que tengamos una alegría que creo que tanto equipo como afición se merecen.
De cara al partit d'avui a Somos, Arrasate afronta el duel amb dues baixes confirmades. Javi Llebrés es queda fora per lesió i Dani Rodríguez tampoc ha entrat a la convocatòria per decisió tècnica. Qui sí que ho ha fet és Pablo Maffeo, que ja va tenir minuts la jornada passada contra l'Espanyol.
Ja sabeu que pretemporada ha tenido y bueno, no es fácil, pero una vez de romper el hielo, digamos, con 45 minutos, pues bueno, el primero en ganar en confianza, en autoestima, es el mismo jugador, y a partir de ahí ya se siente ya como uno más. Entonces él ya lleva semanas entrenando, es verdad que ha competido muy poco, pero otro de esos 45 minutos, pues bueno, ya le dan esa posibilidad de estar de lleno, y bueno, tenemos una semana de 3 partidos, lo normal es que jueguen los dos.
I qui partirà en la selecció espanyola sub-20 quan acabi el partit contra el conjunt matalassé, Jan Virgili, així ho confirmava Jagoba Arrasate.
Bueno, es un jugador que está convocado y en principio el lunes se tiene que incorporar a la selección. El club ha hecho todo lo posible y veremos, ¿no?, lo que pasa, pero en principio es la ley del deporte el que te dice que bueno, que el jugador tiene que ir con la selección española, y luego hemos hecho la consulta a FIFA también. Bueno, al final el club se ha movido, pero bueno, lo importante es que está en la convocatoria para mañana, y a partir de ahí pues ya hablaremos de si está o no está.
Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid arriba avui a Somos amb baixes importants. Simeone no podrà comptar amb Jiménez, Àlex Baena, Thiago Almada i Johnny Cardoso, tots d'ells lesionats. A més, Julián Álvarez es dubta per problemes físics. Sentim el Cholo Simeone.
Y ojalá que mañana podamos tener un partido importante con un equipo que tiene una característica muy clara de su juego por el entrenador, que siempre la ha representado de la mejor manera. Un equipo que tiene las necesidades mismas que estamos teniendo nosotros en Liga, y no me imagino otro que un partido duro, difícil y peleado.
Recordeu que aquesta partida entre el Mallorca i l'Atlètic de Madrid començarà a les 4 i quart i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 2 i mitja. I també a la primera divisió de la jornada d'ahir destacam la victòria per 2-0 del Madrid contra l'Espanyol en gols de Militao i Mbappé, i que continua deixant com a líder destacat el conjunt blanc amb 15 punts i sense conèixer la derrota en el caduint de Lliga. Per avui, a més del Mallorca-Atlètic de Madrid, també destacam el partit que jugarà el Barça contra el Getafe a les 9 del vespre. El conjunt blaugrana necessita la victòria si no vol que s'escapi el Real Madrid a la classificació. I també avui a les 8 i mitja del vespre, i també en directe per IB3 Ràdio, la U d'Eivissa rep l'Antequera a Can Misses en un duel amb molt en joc per ambdós equips. Els blaucels arriben com a líders, han sumat 7 punts gràcies a 2 victòries i un empat, exhibint un bon nivell competitiu. Per la seva banda, l'Antequera és el coer de la classificació sense cap victòria encara aquesta temporada. Empataren a l'estrena i posteriorment acumulen 2 derrotes i ara cerquen revertir la situació per no començar a despenjar-se. Això a la primera federació, però avui també estaran pendents de la segona federació. Ahir va jugar l'Atlètic Balears, el conjunt blanquiblau va perdre per 2-4 al camp del Sant Andreu. Marcaren Jaume Tobar i també Rubén pel conjunt blanquiblau. I avui també tenim jornada, l'Andrat jugarà al camp de l'Alcoyà, el conjunt andritxol, si guanya, es pot situar com a líder, un partit que començarà a les 12 del migdia, i avui també tenim un derbi balear molt interessant. A Sant Rafel s'enfrontaran la Societat Esportiva Eivissa contra el Porrera. Sentim el tècnic del conjunt Pitius, Raül Cassany.
Que ara els partits són molt importants, sobretot un rival directe per a nosaltres, en casa, un rival que ve de tercera, que sabem que conxuga, que ens ho ficarà difícil, i tots els partits són difícils. Tots els partits, si penses que n'hi ha algun partit fàcil perquè jugues a casa o perquè jugues contra el Porreres o perquè jugues contra... t'equivoques.
I per la seva banda, el Porreres vol mantenir les bones sensacions. Diumenge, el conjunt porrerenc va sumar el primer punt de la temporada. Sentim el tècnic del Porreres, el Miquel Soler.
És un partit, com tots els d'aquesta categoria, complicat. Ells se volen fer forts com tots a casa seva, i el primer partit de la temporada varen guanyar 1-0 fent un bon partit. I nosaltres, pues, com sempre he dit, hem d'intentar fer el nostre partit, intentar sumar punts on sigui.
I també a les 12 del migdia a Pobla s'enfrontaran al Poblense contra l'Olot. El conjunt d'Òscar Troia vol sumar els 3 punts a casa. Sentim a Penyafort, jugador del Poblense.
Hem estat durant la setmana estudiant el seu estil de joc i veient on ens poden fer perill i on els poden fer perill nosaltres. I crec que ho tenim tot bastant preparat per voler encarar el partit i que surti de la millor manera possible.
Aquesta jornada, la segona federació, la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 12. I a la segona federació femenina avui juga el Balears, que encara no coneix la derrota aquesta temporada. 2 partits de Lliga i 2 victòries. El conjunt blanc i blau s'enfrontarà al Llevant, a la ciutat esportiva del conjunt valencià. I a la tercera federació masculina, destacant la gran victòria ahir del Manacor per 5-1 contra el Santanyí. L'equip manacorí, el líder destacat de la categoria, després de la primera derrota del Mallorca B per 2-0 al camp de l'Inter Eivissa. Avui es disputarà la resta de la jornada en 4 partits. El primer es jugarà a les 12 del migdia entre el Formentera i el Platges de Calvià. I en futbol sala, avui cap vespre es disputarà un nou partit amistós entre la selecció espanyola de futbol sala i Armènia per preparar l'Eurocopa de 2026. En el primer partit disputat contra Armènia va guanyar Espanya per 6-2 amb protagonisme de Mario Rivillos, el jugador de l'Illes Balears Palma Futsal, que va donar una assistència de gol a Javi Mínguez. I un apunt més de futbol sala a la segona divisió. Avui, a la 1 del migdia, a la segona divisió, com deien, jugaran el Gasifret d'Eivissa, que visita la pista del Ciudad Redonda. I en atletisme avui arriba una cita històrica per l'atletisme balear i espanyol. La mallorquina Esperança Cladera, amb l'equip espanyol de relleu 4% femení, disputarà la final del Mundial de Tòquio després de classificar-se en el segon lloc a les semifinals. Sentim Esperança Cladera.
Yo he empezado con la curva, mirando a un punto fijo. La verdad que confiaba mucho en este equipo, no solo por todo lo que ha pasado, sino por todo el recorrido. El hecho de estar aquí y mañana en una final creo que era el objetivo de la temporada y hay que valorarlo muchísimo. Súper contenta y con ganas de soñar mañana.
I d'aquesta cita marcada en vermell començarà a les 2:06 del migdia. Espanya cercarà la medalla contra potències com Estats Units o també Alemanya. Amb el latín acabam el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Els empresaris de les Balears constaten el canvi de tendència de compra a favor dels supermercats i de les marques blanques, segons el darrer informe de la companyia d'anàlisi de dades World Panel by Numerator de Kantar. Els hipermercats han perdut quota de mercat en el darrer any perquè el ciutadà es decanta per fer més compres durant la setmana, en comptes d'una de sola grossa.
La cadena Roski ha guanyat un 9,1% de quota en l'àmbit estatal, xifres que millora les Illes Balears, on amb gairebé 190 supermercats supera la quota del 20%. El director d'Eroski a les Illes, Alfredo Herraez, creu que l'explicació d'aquest creixement és la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans i el fet d'haver aconseguit millorar els preus de les grans superfícies.
El cliente opta por comprar menos con más frecuencia con la intención de controlar su gasto. Yo creo que también influye una cosa muy importante en los clientes a día de hoy, que es que nadie quiere desperdiciar comida y es muy evidente que si tú haces compras más pequeñas, más repetitivas para el día a día o el consumo de dos días, la verdad es que se tira mucho menos en casa.
Explica Raez que els supermercats competeixen ara per guanyar clients, tot i que hagin de reduir el marge de benefici, una estratègia que deriva en millors ofertes i amb el producte local com a aposta, que està en creixement constant des de fa una dècada.
Vamos, es crecer en ventas, no crecer en margen. Otro cambio que se ha producido en el mercado en los últimos años. Las compañías ahora mismo, la competitividad está muy apretada, los márgenes son bastante bajos, porque todo el mundo está intentando vender más, no ganar más. Realmente lo que buscamos es ganar más vía incrementar la venta.
Un canvi de tendència que està afavorint l'aparició de petites tendes d'alimentació a les barriades més enllà dels supermercats més coneguts.
La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco, confia en que això sigui el punt d'inflexió que retorni el protagonisme i la confiança de les tendes de proximitat. Carolina Domingo és la presidenta.
Esperem que això sigui la tendència, que vagi a l'alça, perquè realment al darrere, després d'aquests petits comerços o fruteries, coses que donen serveis, comencen a obrir un altre tipus de comerç, perquè comença la gent a anar-hi amb aquests comerços i comença a haver-hi vida, no?, en els nostres carrers, que al final, des de la patrona, és que diem, necessitem que els carrers tornin a agafar aquesta vida.
Els distribuïdors dels supermercats independents fan una altra lectura. No creuen que sigui un canvi de tendència perquè el major increment de la demanda d'alimentació és a les zones turístiques. Tolo Cervera és el president de l'Associació de Distribuïdors.
Vien els turistes visitants que s'hospeda al quiler vacacional, sigui ja on sigui, pues va comprant els supermercats, això és una realitat, cadascú després la necessitarà com trobi, per menjar a casa seva. Això és el que fa que augmenti el consum en els supermercats.
L'informe de Kantar mostra també un increment de l'interès de les marques blanques, les pròpies dels supermercats, suposen ja un 45,9% de la despesa en la cistella de la compra.
I abans d'encetar la crònica cultural, vos presentam una nova estrena de la casa aquí, Vetres Ràdio. És el podcast Nut, una sèrie radiofònica innovadora que aprofundeix en l'impacte de la pornografia i la joventut a la societat contemporània.
És porno per captar gent i per enganxar gent.
No me gusta decir que seré siempre un adicto a la pornografía, pero lo que sí entiendo es que hay unos patrones que yo sé que no puedo bajar la guardia en cuanto a ellos, ¿no?
La primera pràctica que està normalitzada en els centres de secundària és fer mamades.
Són alguns dels testimonis, dades d'investigació actualitzades i veus expertes que podreu escoltar a partir de dimarts que ve aquí a Vetres Ràdio en el marc del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones. Una proposta de la periodista Victòria Morell que m'acompanya en aquest informatiu. El podcast inclou 6 capítols de 45 minuts i aprofundeix en les implicacions psicològiques, socials i ètiques de la pornografia en la societat contemporània. Analitza qüestions com ara l'accés precoç als continguts sexuals, l'addicció silenciosa, la cosificació, l'explotació de menors en entorns digitals i la influència de les xarxes en la construcció d'una narrativa distorsionada de la sexualitat.
Porno ètic o porno feminista? No, en absolut. Des del moment que està instal·lant d'explotació sexual, no casa ni amb ètic ni amb feminista.
Com hem dit, estarà disponible al web d'Ivetres a partir de dimarts que ve. Amb aquest projecte, l'ENS reforma el seu compromís amb la divulgació i el servei públic i com a mostra, avui vespre, a partir de les 11:30, s'emet a Ivetres Televisió el documental homònim, també dirigit per Victòria Morell, i que va iniciar aquest projecte.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a Ivetres Ràdio.
8:53, ara sí, encara amb la recta final de l'informatiu amb la cultura. Un any més i ja en són 29, Palma s'ha convertit en l'epicentre de l'art contemporani en una nit de portes obertes, a més d'una trentena de galeries i espais expositius.
La nit de l'art de Palma reafirma el seu paper de referència i inaugura la temporada a Mallorca. I enguany, amb un espai també a Menorca, en una col·laboració a la galeria Hausen & Wirth, que s'ha incorporat a l'associació Art Palma Contemporània, organitzadora de la fita. Fran Reus n'és el president.
Que duguin 29 anys fent aquest esdeveniment és perquè al final la societat m'ho demana, si no, no ho faríem. I si és pues, la gran festa de l'art i començament de la temporada i que pues, desitjant que sigui l'any 30 perquè tindrem moltes altres sorpreses.
Un aniversari de 3 dècades l'any que ve que ja s'està gestant, com explicava Reus, amb novetats i un projecte amb visió, la Fira Internacional d'Art de Palma.
Ho ha anunciat la presidenta del govern, Marga Proens, en la seva intervenció en el programa L'Aviador, que nit era en directe des del Casal Solleric. És un esdeveniment fixat en el programa electoral popular i en què treballen conjuntament l'executiu autonòmic i l'Ajuntament de Palma. Per cert, el batlle de Palmassà, Jaime Martínez, ha afegit que a final de mes acaba el termini per presentar projectes al concurs d'idees d'un recinte firal per acollir aquesta fira.
Des de principi de legislatura fem feina amb aquesta fira. Ho posava com un exemple de que les coses no s'improvisen, no? I nosaltres duim en el programa de govern una fira d'art contemporani, la qual fa molt de mesos que estem fent feina, com estem fent feina en la propera exposició després de Joan Miró, com estem fent feina en GESA.
Una altra de les iniciatives culturals és la proposta de Palma Ciutat Europea de la Cultura el 2031. Javi Bonet és tinent de batlle i regidor de Cultura.
Tenim una mostra de lo que esperam que sigui qualque dia aquesta ciutat, en particular l'any 2031, una gran capital europea de la cultura, i en això està fent feina la ciutat i tot el teixit cultural. Estem avançant, a final d'any podrem entregar aquest projecte i haurem d'anar a Madrid a fer una defensa d'aquest projecte i posteriorment sabrem coses, esperem que siguin bones notícies.
En el context de la Nit de l'Art, el director d'Esbaluart, David Barro, ha reivindicat les sinergies del Museu d'Art Contemporani amb altres institucions artístiques de les illes.
Instituciones en todo el territorio balear que por primera vez este año van a colaborar con una exposición en coproducción con Esbaluart, ¿no? La Lonja, Casal Solleric, la Fundación Miró, que nunca habían hecho ni un proyecto ni pedagógico, o sea, ya no digo expositivo, con Esbaluart, pero hablo del Museo Marítimo de Sóller, hablo de la Casal Sontugores en Alaró, hablo del Santaní, la semana que viene nos vamos al Museo de Arte de Manacor. Creo que es muy importante porque Esbaluart es mucho más que museo y está obligado a ser mucho más que museo.
Les exposicions de la Nit de l'Art es podran gaudir durant unes setmanes.
Prop de 1.000 persones i més de 10 tones de raïm s'han mesclat a Binissalem per donar el sus a les festes d'Esbarmà. La tradicional batalla del raïm enguany ha recuperat, després de més d'una dècada, la figura de l'abanderat.
I així s'encetava la festa, bon ambient, molta diversió i tones de raïm. Un dels moments més emblemàtic està quan el grup teatral Xamo Xamo, amb un to irònic i reivindicatiu, ha protagonitzat el pregó alternatiu i també el xupinasso que acabem de sentir. Miquel Àngel Moyà és el director de teatre de la companyia.
Fem un resum del que ha passat pel poble, amb un to molt satíric, molt crític, divertit també, i diguem que això és com el punt de partida de la festa de la Vermada.
El grup teatral ha donat peu una vegada més a un dels esdeveniments més divertits i més esperat pels vinissalamers, la gran batalla del raïm que enguany, després de més d'una dècada, recupera una figura, la de l'abanderat, enguany encarnat per Jaume Toni Comas, l'encarregat de donar el tret de sortida a la festa.
Que és que no se pot descriure com se senten, i més gent d'espolda.
A partir d'aquest moment, veïns i residents del municipi s'han començat a tirar el raïm i a embrutar-se entre amics i familiars de totes les edats.
Jo crec que és superdivertit per passar temps amb amics, família, lots, lotes, és superguai. Te pegues raïm amb qualsevol, no fa falta que els coneguis.
I duc fent això tota la meva vida i ho seguiré fent molt d'any més.
És lo guapo de fer poble, els pares i fills, tot plegat.
I així, fent poble i plens de raïm, gaudint de la bona companyia, Binissalem ja celebra les festes d'Esbarmà.
Darrera jornada, avui, de la Fira Arrels, a Menorca, cita destacada del calendari i un punt de trobada on cada mossegada ens recorda d'on venim i que ens uneix els sabors autèntics del producte local i la cuina casolana.
En un mateix espai, de nou ubicat a Es Mercadal, es poden trobar degustacions, mostres gastronòmiques, molta música per amenitzar l'ambient i enguany, com a gran novetat, el peix, de fet. Les demostracions culinàries estan en aquesta edició centrades en el producte marí, un tast a un cost de 3 euros al plat. Avui, fins a 4 xefs de primer nivell duran a terme una mostra gastronòmica. Per als més petits, també hi haurà diferents passatemps, jocs populars i tradicionals, contocontes, espais recreatius, pancartes i gincames. L'horari de la Fira Arrels serà de les 10:30 del matí a les 6 del capvespre.
I a Formentera, el reciclatge i la conscienciació mediambiental han triomfat en el festival Que Celeste. Han estat dues jornades amb l'objectiu de conscienciar sobre les problemàtiques de l'illa a través de les propostes artístiques. Sant Nicolau, Es Mercadal, tanca les festes amb clau, Cal Emporter les torna a obrir una setmana després. Aquesta urbanització de Leo és l'única que té una festa amb cavalls.
I el primer jaleo ha comptat aquest dissabte hora baixa amb 40 caixers. S'ha celebrat en una ubicació immillorable. Té lloc de vora la platja, però enguany sense trepitjar l'arena per no erosionar l'espai. Per avui, la programació inclou xaranga a les 9 del matí i xocolatada a la plaça. Al migdia reprèn el jaleo de nou i al vespre concert i castell de focs artificials per acabar.